Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Aquest matí us explicàvem una dada que ens ha quedat massa l'atenció. Les infeccions per transmissió sexual s'han multiplicat per més de 10 els últims 7 anys, més per, entre les dones. És un observatori de salut femenina Blum amb el suport de la Clínica de Xeus de Barcelona i la Fundació Puigverd. Si el 2012 es van diagnosticar a tot Espanya encara 9.400 casos, el 2019, 16.000. La malaltia de transmissió sexual més comuna és la clamídia, el 60% dels casos. La que més ha crescut des del 2015, però, és la gonorrea, amb més del 700% de casos de gonorrea. I atenció a aquesta altra dada. El 2019, més de la meitat dels contagis de tot l'Estat es van diagnosticar aquí, a Catalunya. Més de la meitat. Preguntem per què està passant això, suposo que té a veure també amb el rastreig, diríem, i amb els testos i les proves. Per això li volem preguntar a l'andròleg Álvaro Vives, el cap de la unitat d'infeccions de transmissió sexual de la Fundació Puigverd de Barcelona. Senyor Vives, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Suposo que es diagnostiquen més infeccions de transmissió sexual perquè n'hi ha més, però també perquè es deuen fer més controls, no?
No, es diagnostiquen més perquè n'hi ha més, però també, és, jo ho vaig ja comentar ahir, perquè tenim millors proves diagnòstiques i hi ha més gent implicada en el maneig de les infeccions de transmissió sexual i, per tant, es diagnostiquen més, també.
Per què més en noies que en nois?
Bueno, a veure, l'estudi ha estat centrat en noies i sí, s'ha vist un augment més gran últimament en noies, però també és perquè probablement en nois estan infradiagnosticats, en el sentit que les noies ja estan acostumades de ben joves a anar al ginecòleg i els ginecòlegs habitualment en les noies joves fan screening d'ITS. I en canvi els nois no saben ben bé a qui anar-hi. Vale.
Interessant. Clar.
En qualsevol cas, les xifres en nois són molt més altes que en noies. O sigui, la majoria d'infeccions de transmissió sexual afecten molt més els homes que, els, que les dones.
Pues, en lloc de posar un gènere, posem edat. En gènere, posem edat. S'estan relaxant els joves?
S'està relaxant tothom, s'està relaxant tothom. Així com les noies, les infeccions es centren més en l'adolescència i la primera dècada, entre els 20 i els 30 anys, en els homes es manté molt més constant, és a dir, els casos de sífilis són més freqüents en homes de 30 a 40 i segueixen mantenint-se a partir dels 40, és a dir, s'està relaxant tothom.
Per què?
Probablement també el tancament de la pandèmia ha influït en tot això, vale? La gent ha estat 2 anys molt tancada i ara pues, surten, volen distreure's i estan poc pendents de tot això. I molta gent, i molts dels joves, no han viscut l'època del SIDA. Llavors tenen menys por a tindre relacions sexuals.
Molt interessant el que m'està explicant, perquè, clar, d'informació en tenen més que els que som de generacions anteriors, no?
Sí, però a veure, també hem de dir una cosa. A internet hi ha molta desinformació, eh? O sigui, és molt curiós. Sí, però fixa't que informació tenen, però educació no. L'educació que poden rebre els col·legis i així és molt, molt deficient. I, per tant, si no tenen interès específic en anar a mirar aquests temes, no ho miren. I si no han patit cap malaltia, tampoc ho miren. És a dir, si jo sóc un adolescent jove i estic bé i no em trobo i no tinc cap problema, d'entrada no em posaré a Google a mirar què és una gonorrea o què és una clamídia, què vols que et digui. La veritat és sí, el dia que pateixo una, llavors sóc conscient de que existeixen les ITS i començo a mirar més. Però insisteixo, hi ha molta informació, però també molta desinformació.
I poca educació, deia. Efectivament, parlem molt aquests últims temps, hem parlat molt de l'educació a partir de la llengua, cosa que està molt bé. I, en canvi, moltes vegades parlem poc del temari. I quan parlem del temari, parlem molt del temari més històric que no del temari més real. Si es parlen dels Reis Catòlics, millor o pitjor, o si es parla de les èpoques paleontològiques abans de les èpoques d'ara, no? És a dir, en canvi, no parlem de quins altres temaris haurien d'entrar. Per exemple, el tema de l'educació sexual. Seria imprescindible que això pogués passar?
És important que normalitzem a parlar de la salut sexual en tots els ambients, no només a nivell del col·legi, sinó a nivell familiar, amb els fills, a nivell d'amics. És a dir, també hi ha molta por, hi ha molt reparo en homes a vindre a consultar al metge aquests temes, perquè encara tenen por de consultar, senten que han comès alguna infidelitat, alguna cosa. Estan molt estigmatitzades encara les infeccions de transmissió sexual, però en general falta normalitzar parlar sobre la salut sexual.
Haurien de tornar aquelles campanyes de prevenció que hi havia a finals dels 80 i els 90, sobretot a partir de l'aparició del VIH?
Sí, jo crec que hem d'insistir. A veure, jo a vegades també defenso una mica els adolescents. Probablement aquests adolescents ara són la generació que més ha utilitzat el preservatiu a la història. Que segueix sent insuficient i que tenim que augmentar aquestes tasses? No dic que no, però que a vegades ens queixem dels adolescents, però probablement els adolescents ara són la generació que més ha utilitzat el preservatiu, exceptuant en l'època del SIDA, òbviament, que llavors, i de l'UVH, que llavors sí que la gent es va acollonir molt més i llavors va canviar dràsticament els comportaments sexuals.
Estem parlant dels anys dels que passaven els anys 80 i 90, on tot estava menys normalitzat, on tot estava en molts casos més amagat, però on tot tampoc estava excessivament provat. Ara, sexualment, la sensació que tens és que els joves d'avui en dia, així en general i a l'engròs, hi ha més interrelació, és a dir, més intercanvis de parelles, nous tipus de relacions. Suposo que aquest és un dels factors que ha provocat aquest increment.
Jo sempre ho dic. O sigui, moltes vegades la gent diu a l'inici de l'activitat sexual. Però a l'inici de l'activitat sexual sí que ha anat baixant i cada cop es tenen relacions sexuals amb més joves. Però això no és tan important. El més important és el número de parelles sexuals. Això ha canviat dràsticament. És a dir, en l'actualitat es tenen moltes més parelles sexuals. És molt més fàcil tindre contacte sexual amb una persona, inclús sense sortir de casa. És a dir, pots ficar una aplicació, quedar amb una persona i tindre només un contacte sexual. I és aquest número de parelles i freqüència i pràctiques sexuals. És a dir, també el porno ens ha fet molt malament, ¿vale? Perquè es veuen tota una sèrie de pràctiques sexuals que s'han incorporat com no normals i la gent, pues, per exemple, pel sexe oral ningú fa servir el preservatiu. I és probablement la via fonamental de transmissió de moltes de les malalties actualment.
Segurament no, així, en general, que seria el tema del VIH, però sí moltes malalties de transmissió sexuals que existeixen, afortunadament no tan greus com aquella, però sí que poden tenir la seva gravetat, esclar.
I molt greus, és a dir, per exemple, el virus del papil·loma és un virus que està estès, molt estès en la població. Es creu que el 80% de la població en algun moment de la seva vida s'infectarà. Bueno, doncs és el causant d'una sèrie de càncers. I en les dones, per exemple, és el causant del càncer més freqüent en tot el món, que és el càncer de cèrvix. I en els homes, doncs, també estan augmentats els càncers degut al virus del papil·loma humà. Tenim l'hepatitis C, que actualment la via de transmissió sexual ha augmentat molt. Tenim gonorrees i clamídies que poden produir infertilitat i un cost a la sanitat molt important. És a dir, no, se'ls ha de tindre en compte. Són un problema molt important.
Quin paper hi estan jugant amb tot això, a l'aparició de les aplicacions de cites tipus Tinder, per exemple, en doblat?
És difícil dir-ho, però probablement ha afavorit perquè, insisteixo, hi ha molta gent que abans no hagués tingut cap contacte sexual si no sortia, si no s'associava amb altres, i en canvi ara ho poden fer tranquil·lament des de casa i contactar. I llavors, això, vulguis o no, doncs, ha normalitzat molt l'activitat sexual i probablement ha afavorit en que augmenti. És un dels factors, no es pot...
És veritat també que tots els estudis ens diuen que els joves comencen a tenir relacions sexuals abans. Clar, això, no sé si això té alguna cosa a veure.
Sí, en el sentit de que hem de pensar una cosa, les mucoses i la pell, sobretot les mucoses dels adolescents, no estan tan preparades per patir una malaltia de transmissió sexual. És a dir, són més susceptibles d'agafar una malaltia de transmissió sexual que les mucoses d'un adult. I, per tant, és una població de risc en que hem de tindre molt en compte en l'actualitat.
Una altra història que s'està repetint, que és la malaltia de transmissió sexual més comuna és la clamídia. Pot explicar què és la clamídia, els efectes que provoca i quin és el seu tractament?
A veure, la malaltia de transmissió sexual més freqüent de totes no és la clamídia, és el virus del papil·loma humà, són les berrugues genitals, vale? que s'estan disminuint en dones gràcies a la vacunació, però en homes segueixen sent molt alts i segueixen sent a tot el món la malaltia més freqüent, la infecció més freqüent. Però a nivell bacteriològic, la més freqüent és la clamídia. La clamídia és una bactèria que pot afectar doncs depenent de la pràctica sexual i de la localització, pot afectar la uretra de l'home, el cèrvix o la vagina de la dona, la orofaringe o l'anus en funció. I depenent de la localització, pot ser més o menys greu. Per exemple, si afecta a la part genital de la dona i afecta el coll de la matriu i la vagina, si no dona símptomes i no es tracta, la malaltia pot progressar cap amunt i donar una obstrucció tubàrica i, conseqüentment, un problema d'infertilitat, una malaltia inflamatòria pèlvica. A nivell d'uretra en l'home, que pot donar? Pues una uretritis, que són símptomes que és pues, de coïssó, de secreció pel canyó a l'orina, etc. Però també pot pujar cap amunt i afectar els testicles i també pot produir infertilitat, aunque és menys freqüent en els homes que en les dones.
Ja. Tot i que la camisa crescut és la gonorrea des de fa uns anys. Per algun motiu en concret?
Bueno, perquè és un germen que es transmet molt, molt bé i és un germen que és difícil de tractar. Actualment la gonorrea, nosaltres feia uns anys la dèiem que era el coco de les ITS, perquè és una bactèria que s'ha anat fent resistent a tots els antibiòtics que se li han posat davant. I per tant, abans tu podies tindre una gonorrea simptomàtica i prendre un antibiòtic per mal de coll i indirectament te la curaves. Però en l'actualitat la majoria de gonorrees són resistents a tot i només es curen amb una injecció que s'ha de donar a nivell hospitalari i, per tant, una malaltia difícil de tractar i que es transmet molt, molt bé pel sexe oral.
Acabo, un parell de preguntes. Hi ha la percepció, o almenys aquesta és la sensació que tinc, que a banda del VIH hi ha l'opció que les ITS, aquestes malalties de transmissió sexual, són malalties menors. És a dir, que com que no seran per tota la vida, doncs mira, si les agafo jo me les curaran.
És un error, insisteixo, perquè hi ha malalties cròniques. És a dir, tu agafes un herpes genital i no és el mateix tindre una pansa al llavi un cop a l'any o dos cops a l'any que tindre unes úlceres genitals un cop al mes el resto de la teva vida. I també és veritat que abans de l'UVIH les ITS estaven molt, molt disparades després de la postguerra, amb la liberació sexual, etc. Va aparèixer l'UVIH i van caure dràsticament. En el moment que va aparèixer el tractament per l'UVIH que feia que no es desenvolupés el SIDA, la gent es va començar a relaxar. I actualment, per exemple, el SIDA es veu com una malaltia que, bueno, a les males si l'agafo em donarà un tractament de per vida i a l'UVIH i no desenvoluparé el SIDA tota la vida. Ja, però bueno, el seu UVIH positiu també afavoreix altres càncers i altres coses més freqüents en aquesta gent. És a dir, hi ha una mala percepció de tot això.
Sí, sí, Rafa, digues que
ha passat molt temps. No, ara m'estava recordant el llibre de Susan Sontag sobre la sida, les seves metàfores, ha passat molt de temps sobre el que considerem socialment la sida. Però mira, jo doctor, volia enfocar-ho aquí, perquè avui en dia, abans el Jordi ha comentat el Tinder, però si mirem, per exemple, Grindr o altres aplicacions més de l'àmbit gai, podem veure que quasi tothom està prenent PrEP. Tothom. O això diuen. I aquí va. Jo no sé si les dades... Jo no sé si les dades confirmen això, perquè a vegades sembla que és que ho venen a les botigues com si fossin doncs, carmels. No sé si això és veritat. I després, si el concepte de PrEP, que ha estat un avanç per molta gent, també ha baixat la guàrdia a molta gent, en el sentit de que ha oblidat que més enllà del VIH i de la SIDA, doncs existeixen altres malalties.
Sí, la PrEP ha sigut una meravella per nosaltres. Vale? Mm-hmm. A nivell de SIDA, en el moment que va aparèixer el SIDA, va haver-hi un error històric, que es va fer la pla de la SIDA, però es van separar de les ITS, que va ser el gran error que es va cometre. Vale? Mm-hmm. Però en el SIDA estem molt avançats, estem pràcticament 90-90-90, que vol dir que estem 90% de persones diagnosticades, 90% d'aquestes persones en tractament i 90% en càrrega viral indetectable, per tant, no transmeten la infecció. En els joves, en el col·lectiu entre 20 i 30 anys d'homes que tenen relacions amb homes, que són els que més susceptibles d'infectar-se per l'UVIH, està molt, molt de moda la PrEP. El problema és que la PrEP s'ha de prendre d'una forma regular, i no només dijous, divendres i dissabte. Però el que deies tu, la PrEP, què ha fet en aquest col·lectiu? Relaxar-se a l'hora d'utilitzar el preservatiu per evitar altres infeccions. Mm. I, per tant, tu estàs prenent la PrEP, no agafes l'UVIH, però agafes una sífilis, o agafes una gonorrea, o agafes un cicle.
Acabo, L'any 2019... Dèiem que aquest estudi diu que més de la meitat dels contagis de tot Espanya es van diagnosticar a Catalunya. Per què?
Bueno, més que res perquè, primer, tenim dos centres grans de turisme, com som la província de Barcelona, o Barcelona Capital i Girona, amb molts moviments migratoris, i també perquè tenim un sistema de detecció de les ITS molt millor que probablement que altres parts del govern espanyol, de l'estat espanyol. És a dir, aquí fa molts anys que estem controlant i mesurant i certificant i escrivint a l'Agència de Salut Pública totes les malalties que estem diagnosticant, etc. O sigui, ho estem fent molt bé aquí.
Joan, sí, jo tenia una pregunta doble, que és si han detectat alguna diferència des del punt de vista socioeconòmic, si hi ha alguns grups que tenen més riscos o menys, i també si han detectat alguna diferència en funció de les cultures, que cada cop són més diverses dins del territori català. Per no parlar, o sigui, no vull parlar tant d'ètnies com de cultures. Hi ha comportaments culturals d'altres països que s'han instal·lat en el nostre país que suposo que també tenen a veure amb les relacions afectives o sexoafectives.
Sí, però les ITS a nivell socioeconòmic no estan relacionades amb, o sigui, òbviament amb àmbits més pobres i amb vies de desenvolupament hi ha més infeccions de transmissió sexual, però la veritat és que el perfil de pacient que tenim, que diagnostiquem una ITS, moltes vegades són universitaris, etc, empresaris, o sigui, en aquest sentit no veiem cap. I a nivell de cultures diferents, així com altres malalties com la tuberculosi, sí que la pots relacionar amb la immigració, les ITS en principi no. Es relacionen més amb la migració nostra, és a dir, amb els viatges. Viatgem cada cop més, i cada cop més podem agafar malalties que l'havíem erradicat, per exemple, l'infogranuloma venere, una malaltia que pràcticament teníem erradicada a Catalunya i a Espanya. Bueno, doncs va començar a haver-hi nous brots a tot el món, i va haver-hi un brot a Holanda, i el primer cas que vam diagnosticar a Catalunya va ser un noi que feia dues setmanes que havia estat en una festa sexual a Holanda. I, per tant, els moviments migratoris influeixen, però no tant la immigració, en les malalties de transmissió sexual.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al món RQ, Álvaro Vives, andròleg i cap de la Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual de la Fundació Puigverd de Barcelona. Ha estat un plaer, de debò. Moltes gràcies.